té d'una banda la part de pobresa energètica i d'altra banda les mesures contra desnonaments i sobreendeutament. La Generalitat ha lamentat aquest nou recurs i el president Carles Puigdemont ha dit que no es quedarà de braços plegats perquè l'executiu espanyol, segons ha dit el mateix Puigdemont, ha volgut conscientment deixar a la intempèrie moltes famílies vulnerables al nostre país amb excuses que no són creïbles. El president de la Generalitat creu que, tot i que s'ha salvat una part de la llei, el fet que el govern del PP en funcions recorri tot allò referent a l'habitatge desvirtua unes mesures que, a més, són fruit d'una iniciativa legislativa popular. D'altra banda, Meritxell Batet ha acceptat presentar-se a les primàries del PSC per liderar la llista dels socialistes a les eleccions del 26 de juny. Batet, actual secretària d'Estudis i Programes del PSC i diputada al Congrés, ho ha comunicat al líder dels socialistes catalans, Miquel Iceta, minuts abans de l'executiva extraordinària del PSC reunida avui a Barcelona. L'exsenador Carles Martí és l'altre candidat de moment a encapçalar aquesta llista. Tot plegat ha passat en una setmana en què Carme Chacón va anunciar que hi renunciava. I encara un altre tema de l'actualitat. El Festival d'Eurovisió, que se celebrarà el 14 de maig a Estocolm, ha rectificat una decisió que havia pres, que era la d'incloure la bandera d'Euskadi en la llista de senyeres prohibides per a l'exhibició entre el públic durant el certamen. Per tant, queda fora la Icurriña de la llista de banderes prohibides de mostrar durant la gala. També ha demanat disculpes per qui es pugui haver sentit ofès. El lehendakari Íñigo Urkullu havia intervingut i Radio Televisió Espanyola va reaccionar ràpidament fent la petició. S'ha fet, d'altra banda, també un minut de silenci a Tarragona per la dona assassinada al replà de casa seva. Una dona de Tarragona, com dèiem, va ser assassinada ahir dijous, i avui a la una del migdia s'ha fet aquest minut de silenci davant l'Ajuntament com a mostra de suport a la família de la víctima i també com a rebuig a aquest assassinat. El conseller d'Interior, Jordi Jané, ha assistit a l'acte i ha afirmat que el presumpte assassí, que va ser detingut ahir mateix cap a les 7 de la tarda, tenia antecedents per robatoris amb violència, però no per homicidi. I acabem aquest resum informatiu recordant que un policia està en estat crític i més de 120 persones han quedat detingudes arran dels aldarulls posteriors a la manifestació d'ahir contra la reforma laboral a França. Segons el govern francès, s'han fet 124 detencions a tot el país. Hi ha 24 policies o gendarmes ferits, dels quals 3 són de gravetat i un d'ells crític, com dèiem. També hi ha manifestants ferits, però no se sap quants. Fins aquí l'actualitat. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció. Us parla l'Ignasi Miranda. Obrim el temps d'anàlisi de l'actualitat. Arriba el 1 de maig i els sindicats, com també la societat civil en general, mostra la seva preocupació col·lectiva, especialment per la manca d'accés al món laboral, l'elevat atur, i també pel fet que s'hagi trencat la frontera que marcava tenir feina i sortir del llindar de la pobresa. A moltes persones els afecta. El comunicat de les delegacions de Pastoral Obrera i els moviments obrers cristians així ho constaten i ho recorden, però lògicament també es veurà això en les crides que faran els sindicats aquest diumenge en les principals manifestacions del 1 de maig. En parlem breument amb Joan Carles Gallego, secretari general de Comissions Obreres a Catalunya. Senyor Joan Carles Gallego, bona tarda.
Bona tarda.
I bon 1 de maig, podem dir ja.
Gràcies, esperem que sí, que aquest 1 de maig sigui un 1 de maig on puguem explicitar en el carrer la denúncia d'una situació que entenem que és enormement injusta i les reivindicacions, perquè nosaltres creiem que és possible sortir d'aquesta pobresa laboral i social canviant de polítiques, apostant per la negociació col·lectiva, pujant els salaris en les negociacions, pujant el salari mínim interprofessional, dotant de protecció social a les persones amb atur que no tenen ingressos. Bueno, hi ha tot un seguit de polítiques que s'haurien de fer, unes per ajudar a crear ocupació ocupació, inversió pública, acabar amb les retallades, altres, diguéssim, per que aquesta ocupació sigui de qualitat, no? Derogant la reforma laboral i consolidant els espais de negociació col·lectiva.
Per tant, això que diu vostè, i segur que més coses, seria el que podria marcar l'èxit del 1 de maig, perquè se surt al carrer no pensant que no servirà de res, sempre se surt pensant que es pot estimular el diàleg social, que d'alguna manera es pot pal·liar el drama de l'atur i la precarietat, oi?
Sí, nosaltres cridem a la gent que sortim al carrer aquest 1 de maig per exterioritzar, per visibilitzar la realitat aquesta social avui existent. Avui hi ha molts conflictes socials, molts conflictes a les empreses, hi ha molta situació de pobresa instal·lada, persones que treballen són pobres, molta pobresa social, persones que estan a l'atur i en accés a la protecció. Aquesta realitat l'hem d'explicitar aquest 1 de maig en el carrer, visualitzant els conflictes, amb pancartes, amb les reivindicacions, de tota manera que els governs vegin que hi ha una àmplia majoria social que està descontenta amb el que s'està fent i que estem exigint que es canviïn les polítiques, les maneres de fer, les accions que estan fent, siguin els empresaris o siguin els governs. No? Per tant, és important que això es vegi, és important que la gent sortim a les diferents manifestacions que hi ha convocades arreu de Catalunya. Visibilitzar-ho ja és un element de pressió fort davant, diguéssim, dels poders econòmics i dels poders polítics del nostre país.
De vegades, senyor Joan Carles Gallego, secretari general de Comissions Obreres de Catalunya, una part de la societat pot tenir la sensació que aquestes reivindicacions o aquestes manifestacions es polititzen una mica, o que uns les volen utilitzar en un sentit, altres en un altre, i encara més potser ara que estem en la frontera ja de la convocatòria d'aquestes eleccions, sembla que tot està dat i beneït, eleccions generals novament el 26 de juny. Això d'alguna manera pot influir o influirà?
Bé, doncs no sabem si pot influir. El que és evident és que qualsevol reivindicació que posem al carrer no és neutra. De la mateixa manera que tampoc són neutres les polítiques que es fan en aquest país. Estem on estem perquè les polítiques que s'han fet els darrers anys són enormement injustes, antisocials. La reforma laboral, les retallades de drets laborals i socials són el que ha provocat aquest empobriment de la gent. Aquest empobriment de la gent no és una causa sobrenatural, sobrevinguda, no, és el resultat d'unes polítiques concretes determinades que cal canviar, no? Per això nosaltres també diem que si tornen a haver-hi eleccions el 26 de juny, la gent el que ha de fer és no quedar-se a casa i el dia de les eleccions anar a votar, que cadascú voti a qui vulgui, però que pensi quines són les polítiques que responen millor als seus interessos. I el que és evident és que nosaltres creiem, i així ho direm, que la reforma laboral, que la ley Mordaza, que les retallades de drets socials, que les privatitzacions són elements negatius que fan que avui estiguem en pitjors condicions de vida, en pitjors condicions de treball, que han generat pobresa, que han generat desigualtat i calen altres polítiques possibles de reconstruir els drets laborals, de dotar d'una major provisió de béns i serveis públics, de fer polítiques actives en el terreny de la inversió, que generin llocs de treball, que aquests llocs de treball tinguin qualitat. Bueno, hi ha altres coses a fer i la gent això ho ha de fer-ho políticament, anant a votar. I després, sí, Evidentment, exercint el conflicte social dia a dia. No?
Potser quan ens diu vostè que estem on estem, també es refereix al fet que no s'hagi pogut assolir cap acord, perquè potser amb altres polítiques d'un govern del PP potser s'hauria arribat a un acord d'aquells que podien semblar impensables.
Sí, en el terreny polític general et refereixes, no?
Sí, acord de govern o una coalició dins les dificultats que hi ha, no?
Sí, nosaltres creiem que, i seguim pensant, nosaltres pensem que la gent va anar a votar el 20 de desembre i quan la gent va anar a votar ja va a prendre una decisió, i aquesta decisió, si mires la composició global del Parlament, era que la gent demanava un canvi, i un canvi en sentit progressista, diguéssim, canviar les polítiques d'aquests darrers anys, i això és el que et donava la resultant de la composició del Parlament. Aquesta posició de la ciutadania amb el seu vot tenia que haver-se traduït en una composició de govern que necessàriament tenia que ser una composició de govern plural, perquè no hi ha majories absolutes, i això és bo. Però, clar, això vol dir que hi ha una cultura de diàleg, una cultura de coalició, d'entendre que els governs han de saber llegir què és el que li està demanant la gent per governar en funció dels interessos de la gent i intentant sintetitzar les diferències polítiques que puguin tenir. Això no ha estat possible i ens tornen a cridar. I jo crec que això és un element que hem de criticar en els partits polítics, però els hi hem de reclamar que s'esforcin en fer polítiques al servei de la ciutadania, no de les seves posicions polítiques determinades. Per tant, els ciutadans hem d'entendre que el que pitjor que podríem fer seria quedar-nos a casa. Per tant, hem d'anar a votar.
Finalment, senyor Joan Carles Gallego, secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, li vull demanar que comenti, si li sembla, pel que fa a la manifestació de Barcelona, quines són les manifestacions que els sindicats majoritaris, suposo que amb certa unitat d'acció, convoquen per aquest diumenge.
Sí, convoquem manifestacions a Barcelona, a Girona, a Lleida, a Tarragona, a Tortosa, com cada any, no?
A les 12 del migdia, per
exemple? Exacte, sí, les convoquem això, a les 12 del migdia, les convoquem a Barcelona, sí, a les 12, a quart de 12, però deixem, però a la pàtria sortirem a les 12, i les convoquem a Ronda Sant Pere, plaça Catalunya. Presenta Gràcia, Ronda Sant Pere, a dos quarts de 12.
Buscant els principals sindicats a la pàgina web, Comissions Obreres, UGT...
UGT, sí, convoquem unitàriament, perquè entenem que és lògic, perquè hem de mantenir la unitat d'acció davant d'aquesta situació, i això, fem una crida a la participació massiva a les manifestacions que fem.
Moltíssimes gràcies, senyor Joan Carles Gallego, secretari general del sindicat Comissions Obreres a Catalunya. Que vagi bé el 1 de maig, no només pel sindicat, sinó per tota la societat, com un dia també de festa, cadascú des de la seva sensibilitat social, religiosa, la que sigui, no?
D'acord, sí, perquè si hi ha molta gent a la manifestació, el que ens anirà millor al conjunt de la societat.
Que vagi molt bé. Salutacions i bona tarda.
A vosaltres, gràcies. Adéu.
El mirador de l'actualitat.
Passen 6 minuts de 8:15, després de parlar amb el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, continuem amb el nostre temps d'anàlisi. Dret al treball, però decent, és el lema de la celebració del 1 de maig, que es fa des de fa uns minuts a l'església de Santa Maria de Cornellà de Llobregat. És l'activitat central organitzada per la Delegació de Pastoral Obrera de l'Arxidiòcesi de Barcelona, un organisme que, entre molts altres de tota la societat, s'assuma al compromís que tenen els qui defensen els moviments obrers i, per tant, també l'Església que fa camí a Catalunya amb els seus moviments, els capellans i les religioses en barris. És un compromís a favor dels treballadors, especialment dels més vulnerables, dels pobres, i nosaltres, des de Ràdio Estel, fem nostra avui aquesta proximitat amb el món del treball. Com va dir Joan Pau II en un discurs a Barcelona, concretament a Montjuïc, l'any 1982, el treball és molt important senzillament perquè dignifica i omple la persona. No és només una necessitat de recursos econòmics i un servei, que també, sinó, sobretot, una eina de creixement personal. Els sindicats, començant pels majoritaris, lideren d'alguna manera la convocatòria dels ciutadans perquè surtin al carrer aquest diumenge, que coincideix amb el Dia del Treballador, pensant sobretot enguany en els treballadors que viuen sota el llindar de la pobresa. També hem de pensar, certament, en els aturats, que són els més exclosos, però és una trista novetat el fet que des del fa només uns mesos, pocs anys com a molt, tenir feina ja no garanteix quedar fora de l'exclusió social o fins i tot de la mateixa pobresa, i això té un nom propi que és la precarietat. Les delegacions de Pastoral Obrera de l'Església a Catalunya, en el manifest fet públic conjuntament amb moviments obrers, plantegen un model d'ocupació basat en les oportunitats del treball per a tothom, alhora que situen el gran repte en el fet de garantir la protecció social, com també els drets laborals i socials, i assegurar un diàleg social que potenciï la participació i l'organització dels treballadors. Un treball decent, en definitiva, amb drets i basat en la justícia, és l'essència d'un missatge que no és només de l'Església, sinó de tota la societat. Aquí la unitat d'acció és autèntica, de vegades silenciosa i inconscient, però molt ferma. Esperem que aviat governi qui governi a Espanya, com també a Catalunya, doni bons fruits. Avui, amb la mirada fixada en el món del treball, en el diàleg social, en les reivindicacions dels treballadors amb motiu del 1 de maig, Comentem aquesta actualitat amb el periodista Salvador Aragonès, professor emèrit de la Universitat Internacional de Catalunya. Doctor Aragonès, bona tarda.
Bona tarda.
I també saludem Joan Pallarès, que és col·laborador de Ràdio Estel i del Setmanari Catalunya Cristiana, historiador, i avui el podem presentar també com a afiliat a la UGT. Bona tarda, senyor Pallarès.
Bona tarda.
A més, des de fa molts anys, oi?
Sí, des de fa molts anys. Ja començo a ser gairebé dels històrics, encara no tinc tanta pretensió, però, a més, jo he ocupat càrrecs en l'executiva de la Federació de Transports, Comunicacions i Mar, i, evidentment, ara, en aquests moments, jo actuo aquí amb les meves opinions personals, no?, en quant a UGT, però bé, soc UGTista.
Sí, això és molt lliure. De fet, formar part d'un sindicat a Catalunya i a Espanya no és obligatori. Alguna vegada s'ha plantejat la possibilitat d'establir una obligatorietat, perquè, certament, els nivells d'afiliació, ho hem de dir així, sincerament, són baixos en els sindicats.
Molt baixos. El que passa és que quan a un milaurista li dius quan és la quota, que és irrisòria, però és que realment és una quantitat important.
Per alguns sous és important.
A més, ens han guanyat a pols dintre dels sindicats durant molt temps, doncs una mica la desafecció, no? Jo crec que han fet moltes coses malament, que la societat ha anat per un altre cantó i els sindicats han continuat sent dominats potser per empreses molt grans que no entenen el treballador petit, i jo diré que pateixo molt. Jo pateixo molt quan entro, doncs, per exemple, en un establiment d'hostaleria, en una botiga, perquè el primer que veig és el treballador, vull dir, ja serà de formació, i veig el treballador i el primer que pateixo és per les seves condicions laborals. Me n'adono compte que aquella persona segurament està, doncs, guanyant molt poc, amb uns horaris intensius, explotats, vas amb una petxina, vas amb un... No, a qualsevol establiment, i realment quan veus el treballador, el veus que dius, jo no sé com hi posa aquestes ganes realment de treballar per el que n'està traient i pel poc rendiment que li donen, el poc valor que li donen el seu empresari al seu treball.
Mm-hmm. Senyor Aragonès, sobre el tema dels sindicats i de l'afiliació baixa, vol comentar alguna cosa? Entrarem ara en altres qüestions.
D'això no comentaria res, perquè bueno, jo crec que l'afiliació als sindicats no és per problema de quota, És un problema de que
de representativitat, potser també,
no? Els representants de les empreses, els comitès d'empreses i tot això són sempre dels sindicats, i que ells doncs estan conformes amb el que ells defensen i fan, i vull dir que jo crec que hi ha una actitud, diríem, que no és activa amb el sindicat, però no és antisindical. A veure, que la gent està d'acord amb els sindicats, i a més, desgraciats de nosaltres que no hi haguessin sindicats i patronals, perquè vull dir, si no, doncs seria el diàleg, no? El diàleg a nivell d'empresa, a nivell col·lectiu, etc. Doncs té que existir entre uns i altres, no? Uh-huh. Per tant, jo crec que aquesta crida al diàleg és el que ha imperat aquí, en el nostre país, diríem, doncs, des de la democràcia fins ara, pràcticament, no? Uh-huh. Més o menys, hi ha vagues, hi ha manifestacions, avui n'hi havia una pel centre de Barcelona, però és normal tot això, vull dir, forma part del mecanisme sindical. Jo voldria, si no obstant, i donat que estem a Ràdio Estel, reprendre aquelles paraules que l'Ignasi ha dit abans de Joan Pau II.
Segons, que potser vostè recorda, perquè estava ben en actiu en aquella època.
Jo estava aquí.
Aquí, però estava a Roma. Ah, no, ja havia tornat de Roma. Estava ja...
Les vaig sentir en directe, era l'any 82, això.
82, sí, vostè havia tornat de Roma i sí, estava dirigint ja Europa 3.
Regent tornat de Roma. Llavors, doncs, vull dir, Joan Pau II, quan parla de la dignificació del treball, i això és molt important perquè és l'aspecte religiós del treball. El treball dignifica la persona, no perquè li permet guanyar un sou i, per tant, mantenir la família, sinó perquè el treball en si mateix és digne i és, doncs, motiu de donar gràcies a Déu, no solament per tenir feina, sinó per la feina mateix que es fa. És a dir, si Jesucrist no hagués treballat de fuster, uh-huh, doncs diria, home, a veure, això del treball pot ser un càstig. Doncs no, perquè aquí s'ha vist molt durant molts anys que el treball era un càstig. No, el treball no és un càstig, el treball està dignificat i és un mitjà en què les persones, doncs, bueno, des de la dona que es queda a casa fent les feines fins a l'home que, doncs, va treballar cada dia, o la dona que va treballar cada dia, etcètera, etcètera, doncs tot és fer feina. Diu, el mateix m'adona treballar que fer feina. Tenia un fotògraf que em deia sempre, és igual treballar
que fer feina. És una frase molt utilitzada actualment.
Sí, sí. O sigui que, per tant, vull dir, la dignificació del treball per a mi és la cosa més important, perquè això contradiu alguns elements ideològics que estan dins els sindicats, que és el marxisme, que considera el treball un càstig per la persona.
I també algunes...
Una alienació de la persona.
Perdoni, algunes interpretacions cristianes i religioses del pecat original també l'interpretaven com un càstig, és a dir, que a vegades...
Sí, guanyaràs el pa amb el suor del teu front.
Bueno, però això és bo. perquè Jesucrist el va guanyar.
I la mateixa etimologia de la paraula treball, de trepalium, vull dir, sí, també és, hi ha humillació, càstig.
Sí, però, bueno, vull dir...
Que... Però ens quedem amb la dimensió aquesta positiva
hi ha,
que ja...
Hi ha una dimensió, no, hi ha una dimensió positiva del treball, que crec que a partir del Concili Vaticà II això ha quedat claríssim. No solament això, sinó que bueno, pues que contradiu absolutament doncs, totes les tesis marxistes que considera el treball com una alienació de la persona. I això no és veritat. No aliena el treball, al contrari, dignifica. I llavors, doncs, desgraciat del que està sense treball.
El que sí que són un càstig, si no un càstig, doncs unes situacions no desitjades són les males condicions de treball.
Bueno, això és una altra cosa.
La precarietat. Però, això,
la precarietat, l'explotació...
El que deia abans el company, totalment d'acord. Vull dir, quan vas a un puesto i veus que, i veus que tenen amb aquella amabilitat i aquella cosa, pensaràs... jo a vegades ho pregunto, escolta'm, què guanyes aquí?
No, vas a uns grans magatzems, o petits, és igual, no anem a estigmatitzar. I realment trobes aquella persona que t'està atenint amb una amabilitat i amb una... Vull dir, realment, que es preocupa per tu i després, allò que amb un gir de la conversa, agafes, captes a la onda, que senzillament és una persona que treballa només els caps de setmana. És a dir, que durant la setmana no està treballant. És a dir, només la contracten unes hores pel cap de setmana. Realment et quedes commogut de realment de l'amabilitat d'aquella persona, de com s'ho pren, de com enfronta la vida. I sobretot, a mi, el que m'agradaria també és comentar ara en aquests moments, és dir, que estic molt atent també al que dirà el papa Francesc, sí, aquest amb ocasió, que és un diumenge de més, cau en diumenge.
Diumenge de Pasqua, que a més a més és la Pasqua del malalt, curiosament, que se celebra en diumenge.
Però hi ha una cosa, per exemple, en el que no estic d'acord, a pesar de que s'ha dit d'una manera permanent, que demà és la festa de Sant Josep Obrer.
Demà passat, diu, el dia 1, sí.
Artesano durant el franquisme, que obrero tenia males connotacions.
No, és que obrer, abans, en aquella època, no n'hi havia ni un d'obrer. Perquè l'obrerisme ha vingut amb motiu de les grans empreses.
Yeah.
I llavors el que hi havia és menestrals. I Sant Josep era un menestral.
Però l'Espanya franquista era artesà. Cal recordar que és una festivitat molt recent. No, és del 55, eh?
La realitat és que l'Evangeli diu que era Faber... Era Faber, Faber vol dir fuster o menestral, no sé. I Jesucrist diu, qui és aquest? Diu, és el fill del fuster.
Seria autònom, avui.
Podríem dir Sant Josep treballador.
Sant Josep autònom.
De fet, Sant Josep és un sant.
No, però anem a veure, l'organització del treball, llavors, no té res que veure amb l'actual, res. Llavors, doncs, vull dir, posar-li a Sant Josep un apellido actual, que és obrer, doncs, bueno, sembla a mi que... Però Josep el que era és un treballador.
Doncs Sant Josep treballador, aquest, podem dir-ho com vulguem.
Sentit, i en aquest sentit, doncs, era tot lloc, com Jesucrist era un treballador. Sí, o sigui, sí. Per tant, en aquest sentit, doncs, jo crec que van dignificar el treball.
I els apòstols, la majoria, eren pescadors, menys un que era inspector fiscal, sí. Vull dir, recaptador d'hipenda, exactament, però, i algun altre que feia alguna altra cosa, però la majoria eren pescadors.
Eren pescadors, o sigui que, per tant, el treball queda dignificat, i això és bo. Que, i per tant, doncs, bueno, jo crec que això ho demostren també tota aquella persona que treballa a gust i amb vocació i fent-ho bé, i esforçant-s'ho en fent-ho bé, jo crec que això és molt positiu per la societat. I això és el que cal fer, a part de que, lògicament, reclamar la justícia, diríem, no solament en els salaris, sinó en els horaris i totes les condicions laborals que siguin, salubritat, etcètera, no?
Passen 2 minuts i mig de 3/4 d'avui. D'avui compartim el mirador de l'actualitat en l'apartat de l'anàlisi amb l'historiador Joan Pallarès i amb el periodista Salvador Aragonès. Abans hem parlat també amb el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, Joan Carles Gallego, i hem dibuixat una mica el que pot ser a nivell social a Catalunya i a Espanya aquest 1 de maig, que coincideix amb diumenge, però que és una festa fixa. Sempre el primer dia del mes de maig hi haurà manifestacions reivindicatives. Aquest és l'escenari habitual. I aquest any, en un context social i polític de cruïlla, d'incerteses, coincideix el 1 de maig amb la ja segura convocatòria d'eleccions per al 26 de juny a nivell espanyol. El dia 2 es convocaran, però ja és segur que es convoquen, perquè aquí, després de la ronda...
Es van despedir l'altre dia, ja.
Exacte. Patxi López ahir es va acomiadar. Ens va aclarir una diputada d'En Comú Podem ahir, amb la qual vam parlar, que de fet no era allò el comiat formal, però bé, serà el 2 de maig, és igual, sí.
Això ja l'última vegada que es reuniria...
El ple del Congrés.
La legislatura més breu de la història.
Efectivament, sí, sí. Però vaja, sí, sí, és una legislatura, igualment.
Ni aquell temps del Cànovas i Sagasta ha durat tan poc.
Sí. No, és que aquell temps que ballaven els governs.
Sí, sí, sí.
Duraven mesos els governs. Però hi havia govern. És que aquí no han fet ni govern. Vull dir que, per tant, teníem un Parlament de luxe sense govern.
Sí. Curiós, això. Quina influència creuen que pot tenir això en l'escenari del 1 de maig al carrer? I una mica com creuen que es presenta aquest any pel que és l'impuls del diàleg social, sempre molt important.
Desencís.
Joan Pallarès no és gaire optimista.
Desencís de la gent. La gent està tipa i, a més, el bo és que, bueno, que confon bou per bèstia grossa i arriba pues, a equiparar partits, sindicats, és a dir, ja diguéssim, tot el que es mou, és a dir, com aquell que dispara sobre tot el que es mou, pues, la gent dispara sobre tot el que es mou perquè està desenganyada de tot.
Però potser el clima de malestar social no és tan gran com fa 3-4 anys enmig de la crisi, amb mesures impopulars del govern espanyol, també del govern català, les retallades.
Home, no sé si no és tan gran, és a dir, evidentment no és com a França, que en aquests moments estan visquent uns moments que, per cert, no són ni els de les banlieues, que aquests estan molt tranquil·lets, sinó que realment és més una classe mitjana que s'han estat donant compte que són els...
Una reforma laboral.
Sí, estan pagant laboral per un govern socialista, França.
Perquè dius, estem pagant la crisi i a sobre encara ens donen una altra volta, i són precisament els més, a més, amb unes actituds d'enfrontament, amb ferits, amb detencions, com
el moviment sindical és molt potent.
És que allà és potent, és aquesta la diferència.
Hi ha vaga de Chemin de Fer.
La gref és la gref.
La gref és la gref.
Sí, oblida-te'n, sí. Perquè hi ha vaga de trens i allà no es mou.
I sigui govern de dretes, d'esquerres, el que sigui.
Sí, no, allà no es mou.
Però bé, aquí també ha passat, els governs de Felipe González de la segona legislatura.
Bé, bueno, jo he estat amb molts piquets informatius i, a més, puc dir que...
Bé, aquí amb porra o sense porra?
No.
Perquè això
sempre molt pacífics, evidentment.
També n'hi ha de pacífic, encara que tinguin mala fam.
N'hi ha que s'aprofiten que va primer el piquet informatiu de bona fe, informa, i després van a darrere, diguéssim, i el que no ha tancat, doncs, això també és una altra de les causes que preocupen, no? Però bé, en tot cas, la gent té la llibertat de fer la vaga o no fer la vaga. Ara, bé, després no et queixis, vull dir, després quan t'escanyin, doncs no et queixis tu. I realment a França és molt diferent. A França, jo he viscut una vaga a França i realment allò la gent s'ho pren el peu de la lletra.
És religiós, quasi, el...
Sí. És de precepte.
O sigui, és...
Són vagues de precepte.
Sí. O sigui que, per tant, les reformes que haurà de fer França, perquè França és un país que s'hi viu molt bé, cuidado, és que també ja s'ha de veure això, molt millor que Espanya, tant se mal a nivell de vacances, a nivell de sous, a nivell de prestacions socials, a nivell de tal, i tothom cobra sous, vull dir, tant se mal si treballes com si no treballes, com si tal, i tothom té una assignació. O sigui, viuen molt bé. Llavors, què passa? Que el dèficit se'ls hi ha disparat, i ara doncs tenen que retallar. I com que estem dins de l'euro, el mateix li va passar a Espanya i als altres països, i no es poden fer devaluacions, perquè, clar, no pots devaluar tu la teva moneda.
No tens la pròpia moneda.
Llavors, clar, a més, hi ha una solució, que és, pam, tallada, per passar la daga, no?
Sí.
I això, doncs, fa molt de mal, perquè es nota immediatament. En canvi, una devaluació, si tu tinguessis la teva moneda, doncs ho tenies a mig plaç, que ara això passaria com està passant ara a Brasil, per exemple, que hi ha una crisi tremenda al Brasil. Per què? Perquè els bolillers han fet coses disbarats durant molts anys i es continuen fent, i bueno, doncs al final ha acabat així, no? Però aquí, a Europa, hem de seguir la metodologia europea de l'euro, i per tant aquí no hi valen les devaluacions, sinó la retallada pura i dura.
Sí,
per què? Perquè és que no pot ser que tu tinguis dèficit i l'altre no en tingui. Un tingui que aguantar uns pressupostos justos i tu, doncs, facis... Jo, per exemple, m'escruixo com Espanya, per exemple, i la Generalitat en particular, perquè és l'autonomia més endeutada que hi ha, doncs continuen gastant, continuen gastant i gastant i gastant. I dius, bueno, escolti'm, i continuen endeutant-se, Ara ja estem a Espanya, estem per sobre del 100% del PIB. O sigui, tot el que produeix el país durant un any,
ja s'ho mengem.
El dia 1 de gener ja ens ho hem gastat tot el de l'any. És molt greu tot això. I després d'altres retallades, escolti, no podrien haver retallat en el sector públic una mica més per no crear aquestes coses? I la Generalitat, per què està creant tants puestos de treball ara del sector públic? No podrien retallar una mica, també?
Això explica, segons vostè, que a Catalunya, segons l'enquesta de població activa, hagi disminuït l'atur?
Bueno, no totalment. Evidentment que aquí a Catalunya s'han creat molts llocs de treball públics els últims mesos, i ara encara anuncien 700 més per l'agència tributària. Bueno, escolti, això, hi ha qui ho pagarà, tot això, perquè, naturalment, Catalunya ja no pot pagar-ho, això, perquè no té capacitat d'endeutament.
Ah, no es preocupi, l'agència tributària se'ls està guanyant ell sol,
Sí?
Sí, escolti. Estan collant, però ja comencen a collar de mala manera, amb impostos de successions, en coses... És a dir, funcionen, i l'he dit per experiència, funcionen, però bé, Hisenda és realment la mare Teresa de Calcuta, els inspectors d'Hisenda comparats als de la tributària catalana. Mira, deixin que et desfogui. Sí, 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 deixin que et desfogui.
Però són... la gent no presenta la renta a Catalunya, o sigui...
No, 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 però bé, bé, els impostos transferits, com el d'associacions, etc. Aquí és que són, però inclús d'una manera desagradable, desagradable, perquè rebre una carta d'Hisenda reclamant-te uns diners... És rebre una carta amabilíssima i realment d'allò que dius disposi vostè gairebé, i mira que són durs, eh? Però rebre-la de la tributària catalana realment gairebé és insultant.
Bé,
això no ho sabia jo.
Però... No, no, jo ja ho he sabut.
Doncs una denúncia més, la que ens fa Joan Pallarès en aquest cas. Avui parlem del 1 de maig, de les manifestacions al carrer. Suposo que no preveuen vostès que pugui haver-hi grans novetats, els discursos dels líders sindicals, amb una novetat a nivell estatal, i és que un català, Josep Maria Álvarez, Pepe Álvarez, li diuen, és el nou secretari general de la UGT a nivell espanyol.
Li diuen, no, sempre s'ha dit el Pepe Álvarez.
Sí, el Pepe Álvarez.
Li diuen col·loquialment, vaja.
Des de que treballava a La Maquinista.
Sí.
Bueno, fa molt anys.
Jo he tingut la sort de tractar-lo i tractar-lo bastant...
Són amics personals.
Bastant de tant com amics personals, no, però l'he tractat de tu a tu, i realment em sembla una persona molt preparada, molt vàlida, i a més una persona que hagués pogut tindre l'oportunitat de passar a la política, ha tingut moltes tentacions, i realment ell sempre...
I ofertes
sempre...
concretes, eh?
Sí, sí, ofertes, però nominals, allò sí, que dius. Sí, sí, no, no, sí. I ell sempre...
Ha volgut ser fidel al compromís sindical.
Exactament.
Per cert, que ahir...
Jo puc dir el mateix, també, perquè jo el conec bastant amb ell, i recordo que un dia hi havia un conseller socialista que era recent nombrat i no em coneixia, i quan em va veure a mi, es va callar.
Que saludava. Parlant.
Diu, no, diu, de què te'n pots enfiar? Perquè no és aquell, no és aquells que diuen coses que no es poden dir i tal. O sigui, jo tinc molta confiança amb el Pepe Álvarez. És el Pepe Álvarez.
Sí, 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 sí. Ho deia jo una mica en to anecdòtic. No, per cert que en la presentació del 1 de maig, Pepe Álvarez deia que vaja, que la dinàmica de concertacions i d'acords socials amb la patronal i els governs ha fet mal als sindicats. Es mostrava una mica crític amb el seu predecessor, Cándido Méndez, en aquest cas.
Sí, jo crec que va durar molt temps.
Massa temps.
Massa temps. I després el Pepe Álvarez, jo crec que és una alenada d'aire fresc dintre de l'UGT, perquè els anteriors, el Nicolás i el Cándido, han sigut dos persones amb un poder absolut, i realment jo sempre que els veia entrar en un puesto, veia que tothom tremolava, pràcticament. És com si entrés un sant, no?, allò que dius. És a dir, la gent li veies un poder sobre... I, en canvi, el PP jo crec que té una humilitat molt més gran que no pas els predecessors, i jo crec que en aquest sentit es notarà el canvi.
El sindicalisme també és un servei, i potser cal revisar coses dels sindicats, no?
Moltes.
Sobretot els sindicats multisectorials que funcionen com a grans organitzacions. Aquí podríem dir moltes coses.
Adequals al segle XXI, i sobretot el que és, són sobretot organitzacions de servei, i sobretot han de donar un servei a l'afiliat, que cada vegada se n'obliden més, i sobretot l'altra cosa és la imatge aquesta de l'alliberat, que això s'ha de substituir. Sí. Jo no he volgut estar mai alliberat, jo sempre he anat a treballar...
Ni tenen d'haver d'alliberats,
Ni tenen d'haver, però cuidado que l'alliberat perd el contacte amb la realitat.
Clar,
n'hi ha masses.
Com més n'hi hagi, millor.
I les hores sindicals també, les mínimes.
Bé, senyors, m'agradaria acabar recordant alguns aspectes del manifest del 1 de maig que l'Església que fa camí a Catalunya ha fet públic. Avui ens hauria agradat tenir aquí algun delegat de Pastoral Obrera. No ha estat possible perquè el de Barcelona està participant ara en l'acte central del 1 de maig que es fa a Cornellà de Llobregat. Bé, es parla de treball decent, del repte que és el nou model d'ocupació basat en oportunitats de treball, la protecció social... segurament és difícil que hi hagi una renda mínima garantida, però bé, una protecció social més sòlida per evitar que es passi fam, en definitiva, al nostre país. També garantir els drets laborals i socials i el diàleg social. És bo, també, no?, que la concepció cristiana, ja que hem començat parlant de Joan Pau II i de l'Església, es faci present. Sempre els delegats de Pastoral Obrera ens ho diuen. No és que només... que fem un discurs a favor dels treballadors. És que som treballadors, és que ens fem treballadors, ens fem obrers.
I a més...
jo espero també que demà el Papa Francesc digui alguna cosa i serà
interessant. Sí, diumenge, potser, diumenge, sí, el mateix diumenge.
L'ha passat, perdó.
Sí, sí. Potser ho diu demà, també, però... Sí, no, fa actes públics.
L'idea que parlant d'això sembla que és demà i no és demà passat.
Demà passat, correcte, sí. Sí, dirà alguna cosa, esperem.
Avui en dia, almenys, el dissabte ja gairebé ens sembla inhàbil, i quan arribem al cap de setmana, quan arribem a aquestes hores del divendres, ja ens pensem que estem al diumenge.
Sí, però de fet el Papa, com que és tan actiu, demà concretament, segons les previsions de què disposem, té ja un acte, que és un acte jubilar de l'any de la Misericòrdia, i potser diu alguna cosa, però si no diumenge, amb el Regina Celli o amb alguna activitat ho dirà.
La Misericòrdia també acaba al món laboral.
I tant que sí, i tant que sí. Ho desitgem, i bé, ens queda agrair la participació, primer de Joan Carles Gallego, que ens ha acompanyat dels primers minuts, el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya i de l'historiador Joan Pallarès i el periodista Salvador Aragonès. Bon primer de maig. Algun missatge per acabar? Algun desig? En dues paraules?
No, senzillament, que espero que hi hagi el que diu el lema, treball amb drets per una societat decent i justa. M'ha agradat molt el de decent i justa.
Sí, sí, no, és totalment d'acord.
Decent totalment i que s'acabi amb la corrupció, si
exactament,
pot ser.
És que la decència vol dir això.
L'encertat aquí.
Ho deixem aquí. Gràcies, Joan Pallarès i Salvador Aragonès. Bon cap de setmana. Adéu-siau.
Gràcies. Adéu,
arribem a les 8.
Bona tarda.